En esta ocasión, en la sección Museate, vamos a descubrir el Museo y Jardín de Sóller. Precisamente ahora que estamos en meses primaverales, es una de las mejores épocas para visitarlo. Nuestro guía será Rafael Matamalas, conservador del museo. Bienvenido, Rafael, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Y también estamos esperando a Magdalena, que en un minuto nos atenderá. Cuéntanos, Rafael, ¿cuáles son las diferentes actividades o exposiciones que tenéis ahora en el Museo de Sóller?
Bé, el museu està dividit en tres pisos diferents i cada un té una exposició d'una temàtica diferent, no? La planta baixa hi trobam una exposició sobre la història de la ciència natural de les Balears. Llavors, a la primera planta hi ha una exposició sobre paleontologia, és a dir, fòssils, una mica història de la vida a les Balears i també una mica en el món en general. I finalment hi ha un segon pis amb una exposició sobre la biodiversitat actual, tant biodiversitat marina, és a dir, els animals que trobem a la mà, com la biodiversitat continental, com per exemple són els insectes, els ocells, etc.
Són exposicions permanents o van canviant?
Ara mateix aquestes tres exposicions són les exposicions permanents del museu, però la idea és a poc anar-les renovant i anar fent de permanents. Per exemple, aquest estiu ja en volem... he dit permanents, volia dir temporals. Aquest estiu en volem inaugurar una de temporal ja. Desmuntarem una part de l'exposició que ara és permanent a la planta baixa i allà muntarem aquesta exposició temporal.
I també tenim a l'altre lado del telèfon a Magdalena Vicens, conservadora del jardí. Bienvenida, Magdalena, què tal?
Hola, buen día, ¿cómo va?
Gracias por atender a los micrófonos de COPE. Bueno, visitar precisamente durante estos meses el Jardín Botánico de Sóller es una gozada, ¿no?
Pues sí. En la primavera que estem tenint tanta pluja, que fa temps que no teníem, realment la primavera val la pena enguany.
I además, como tú bien me comentabas antes, es una exposición que cambia, ya que no es lo mismo visitar el jardín ahora que de aquí a una semana o que de aquí a un mes.
No, claro, els jardins, les plantes, sí que hi ha una estructura paisatgista que et saques, però les plantes canvien cada setmana. Una setmana trobarem unes, la setmana que ve trobarem unes altres en flor, les altres en fruit, és a dir, i les plantacions que se van fent cada setmana, sí, sí. És una exposició que se mou.
¿Tienes el dato por ahí de cuántas especies o tipus de plantes tenéis en el jardín?
Bueno, tenim la col·lecció de flora balear, tenim unes 700 espècies just de flora balear. Després tenim també flora d'altres illes del Mediterrani i on s'inclou també Nord d'Àfrica, Itàlia, Grècia, que tenim unes 200 espècies. I d'altres illes també tenim Canàries, flora canària, unes 175 espècies, i després també una col·lecció de flora medicinal amb unes 200 espècies més. I després tenim sort, on tenim uns 130 o 140 fruiters de varietats antigues locals, de Balears, que són pomeres, obercoquers, pereres, pruneres i els cítrics, i la vinya, a part de l'hort de temporada, que cada any ara fem hort d'estiu i enguany hem sembrat diferents tipus de mongetes, les domàtiques, auberginis, treves, enciams...
Hablaves de que teníais más de 200 especies en cuanto a flora medicinal. ¿Serán muchas de estas especies que antiguamente se empleaban, pero hoy en día se siguen empleando?
Sí, de fet, la col·lecció de flora medicinal no està concebuda com a espècies antigues que s'empleaven. No, no. Són plantes que actualment s'empleen en farmacopea actual. És a dir, són plantes de per tot el món, no només flora d'aquí, sinó plantes que s'empleen en farmàcia, actualment, sí. Sí. De fet, és una frase molt típica, però la vida humana depèn de les plantes, i això ho han dit mil vegades, és a dir, els empleem per medicina, però també per fer instruments, per fer roba, per fer un munt de coses.
Tienes toda la razón.
I m'han reunit unes 200 espècies que s'utilitzen actualment, sí.
Una pregunta, Rafael. ¿Puedes comentarnos algunas de las actividades que tenéis ahora mismo en el museo?
Sí, bé, en el museu feim diferents tipus d'activitats, per exemple, anem fent conferències, diferents cicles de conferències sobre, en general, sobre ciències naturals, tant en poden fer de, sobre animals, sobre plantes, sobre paleontologia, etc. Després, en punts concrets de l'any, feim activitats puntuals, com per exemple el dia de Nadal, el dia de Sant Jordi, etc. També enguany van fer un mercadet i coses així. I bé, després hi ha tota la part importantíssima, que és la part d'educació, que feim en el museu i en el jardí, no? Que inclou tant, per exemple, les visites escolars, que ens venen pràcticament cada dia, com també ara a l'estiu s'ofereixen uns tallers perquè els infants puguin venir i fer, i sempre són relacionats amb temes de ciències naturals, que diguem que és la temàtica principal de la nostra institució.
Bueno, cuéntanos alguno de los diferentes talleres, ahora me has despertado la curiosidad, Rafael.
Sí, bé, per exemple, parlant dels tallers d'estiu, és important remarcar que nosaltres cada any se fan diferents equips d'educació, s'esforcen que cada any innovar de tal manera que els infants puguin repetir i no fallin el mateix dos anys seguint, no?
Clar.
Per exemple, l'any passat els tallers d'estiu van ser cada setmana, anava sobre una civilització concreta, i aquesta, com una mica com se relacionava amb el medi natural, amb la naturalesa, etc. I se feien diferents activitats des de... per mi varen fer des de papiroflèxia fins a construir coses o a fer escultures en panys o coses així.
És a dir, que són activitats molt didàctiques per als més petits.
Sí, estan especialment enfocades sobretot en els més petits. Aquestes concretament les de l'estiu. Durant Pasqua també se solen fer aquestes. I després hi ha, òbviament, tots els l'activitat que s'ofereixen a les escoles, que sí que ja és més un temari, estan relacionades amb el temari que sempre té a l'escola, no? Per exemple, n'hi ha de pol·linizadors, n'hi ha d'insectes, de les plantes, i bé, una varietat bastant àmplia.
Magdalena, una pregunta. Ahora, estos días, estas últimas semanas, que ha llovido tanto, ¿de qué manera ha afectado al jardín?
Pues li ha afectat positivament, és a dir, hi ha hagut plantes que altres anys ja en aquest temps ja havien deixat de florir i enguany la floració s'ha allargat un poc i estan bastant contents perquè encara no han començat a regar res i a part de sort s'ha regat de manera natural i és interessant aquest manteniment que volen fer de flora baleàrica que sempre estan... en el tema de l'aigua, intentant escalviar i, bueno, això és interessant per la flora. I ha allargat la floració, sí, l'ha allargat un poc.
Si tuvieras que destacar un rincón, un apartado del jardín que tú dijeras, mira, los oyentes que nos están escuchando, no os perdáis esto, ¿qué sería?
Bueno, és que cada persona té un racó. Uh-huh. És a dir, si tu t'agrada pintar, pots venir pintant al jardí. Si tu t'agrada llegir, pots agafar un llibre i venir llegint al jardí. Si tu t'agrada contemplar, pots venir a fer contemplació. Si t'agrada meditar, pots venir a meditar. És a dir, penso que el jardí està obert a tots els gustos i segur que cadascú troba el seu racó. Se fan noces, hi ha gent que ve a fer fotos, hi ha gent que ve a estudiar botànica, evidentment, clar. Però se poden fer moltes coses, inclús com que feim agricultura ecològica, totes les fruiters que tenen ara fruit, per exemple, les peres, els albercoquers, que han produït molt enguany, la fruita està a l'abast de les persones que visiten i també poden venir a berenar i tot.
Debe ser un lujo ahora mismo poder estar ahí y disfrutar de ese jardín y de la naturaleza. Por cierto, Rafael, si tú tuvieras que elegir un rincón del museo, ¿cuál sería?
Sí, jo crec que ara mateix el que és la planta baixa, que al mig tenim un excel·lent muntat d'un miotragus, que és una espècie més o manco coneguda així pel públic general, que era una tebreta molt petita que va viure aquí a Mallorca, que van ser arribats els primers humans. Idò, allà en tenim un de sencer muntat i crec que és una cosa interessant i que no se pot veure gaire a altres llocs.
¿Podéis facilitar a los oyentes las vías de contacto o la página web donde poder echar un ojo de las diferentes actividades que están por llegar?
Sí, tenim les xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram com a Twitter, tant ara mateix per part del Jardí Botànic com per part del Museu de Ciències Naturals. La idea és en un futur no massa llunyà fer-ne sols una, però ara mateix ens poden trobar a través d'aquestes xarxes i després hi ha la pàgina web, que és bé, el museu és museudeciencesnaturals.org i em donen a ser el jardí.
El jardí és jardibotanicdesotlle.org, sí, sí.
I també...
Bueno, posant a Google Botànic Sotlle, a Museu Sotlle, a Museu Balear, us trobeu segur.
Sí, sí, sí.
Y ya para ir acabando, Magdalena, que no te he preguntado, ¿alguna actividad que quieras destacar del jardín?
Sí, bueno, darrerament s'han posat molt de moda els banys de bosc. Nosaltres en el jardí no tenim un bosc, que tenim un jardí impressionant i també en feim. I de fet, una de les persones que les fa és la nostra educadora, que està preparada per això. I crec que és una de les activitats que ara tenen molt d'èxit, un bany per jardí botànic. També altres tallers, com fer les típiques herbes dolces i... De Sant Joan, que també té, sol tenir molt d'èxit, no sé si en quan se farà, tallers de jardineria, i tot el d'educació que ja ha explicat un poc en Rafael.
Claro, bueno, con todo lo que nos habéis contado, yo creo que muchos oyentes les habrán entrado ganas de visitar el Museo y Jardín de Sóller, a mí el primero. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, Rafael Matamales, conservador del museu.
Gracias.
I Magdalena Vicens, conservadora del Jardí Museu.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a los dos. Unos consejos y seguimos con el programa. But I'm just too afraid that I'll be wrong.